La taula de l'Evangeli.
Bon dia, què tal, com anem? Siguin benvinguts a aquesta nova edició de la taula de l'Evangeli, el programa de Ràdio Estel, com saben, que comenta per a vostès les lectures de la missa de cada diumenge. Avui ho farem de la festa de la presentació del Senyor, o festa de la Candelera, com es coneix també popularment. Són els nostres tertulians, l'Ignasi Miranda, diaca de l'Arquebisbat de Barcelona, periodista i responsable de la programació religiosa d'aquesta casa, Ràdio Estel. Hola, Ignasi.
Hola, bon dia, Maria.
Gràcies per dedicar-nos aquest temps.
Gràcies a vosaltres.
I l'Anna Almuni, de la institució Teresiana i delegada de formació i acompanyament del laicat de l'Arquebisbat de Barcelona. Hola, Anna.
Hola, Maria. Hola, Ignasi.
Gràcies per dedicar-nos també el teu temps, que segur que no te'n sobra molt.
No, no me'n sobra gaire, però bueno, sempre es fa un espai.
I tant.
De seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura és del profeta Malaquies i del capítol tercer.
Això diu el Senyor. Jo envio el meu missatger perquè prepari el camí davant meu, i tot seguit el Senyor que vosaltres busqueu, l'àngel de l'aliança que desitgeu, entrarà al seu temple. Ja ve, diu el Senyor de l'univers, qui resistirà el dia de la seva arribada? Qui es mantindrà dret quan ell aparegui? Perquè serà com el foc del fonador i com el sabó de fer bugada. S'asseurà a fondre i a depurar la plata, purificarà els descendents de Leví, els refinarà com la plata i l'or. Des d'aleshores oferiran al Senyor una oblació digna, i les oblacions de Judà i de Jerusalem seran agradables al Senyor, com ho feren abans, com en els temps antics.
Malaquies anuncia l'arribada imminent del dia del Senyor, en el qual Déu es manifestarà com a jutge i establirà una nova litúrgia que substituirà l'actual. Ignasi?
Avui interrompem els diumenges durant l'any, per dir-ho així, i celebrem un dia preciós que ens connecta més amb el Nadal, perquè és curiós que la litúrgia de l'Església i la paraula de Déu moltes vegades juga amb el temps real. Avui és 40 dies després de Nadal, i és bonic observar el temps sense donar culte al temps, sinó pensant que el temps és una realitat nostra temporal, però el temps de Déu és un altre, no? I per això ens anuncia el profeta Malaquies aquesta vinguda definitiva. Quan hem celebrat l'Advent, hem celebrat l'espera del Déu amb nosaltres aquí, però també ho fem això mentre esperem la vinguda definitiva. I aquí doncs, hi ha algunes paraules que ens connecten amb la festa d'avui, amb la litúrgia d'avui, no? Amb la benedicció de les candeles, la llum, el foc i el Déu que arriba per purificar, per netejar, per crear una altra realitat del món. Nosaltres som lliures de creure o no, però tenim aquesta proposta.
Sí, sí. Té un llenguatge d'alguna manera un pèl apocalíptic, no?
Sí.
Un pèl apocalíptic, però també demostra la gelosia del profeta Malaquies, no? Perquè la força de les imatges aquestes, perquè serà com el foc del fonador. És foc del fonador, com el sabó de fer bugada. S'asseurà a fondre i a depurar la plata. És com té molt que veure amb la festa d'avui, perquè és com la presentació de Jesús al temple, és un inici d'una etapa després el reconeixerem en l'Evangeli, no? El reconeixeran Simeó i Anna.
Exacte, sí.
Però
el sentit d'ofrena,
aquesta,
no?
És el sentit
la presentació de Jesús com a ofrena.
Però la força d'aquesta imatge, el foc del fonador, és un foc molt potent. I així diu, qui mantindrà dret quan ell aparegui? No? Mm-hmm. És una crida a això, a la gelosia. Ell amb gelosia planteja un... Ei, és important. El que ens espera és molt potent. Som-hi, no? I posem-s'hi en aquest camí pensant en com la crida del Senyor és per cada un canvi radical.
Uh-huh. I enviar el seu missatger és també una acció de Déu que ens connecta amb el que és la Pentecosta, no? És a dir, us envio l'esperit perquè anuncieu el meu missatge, amb altres paraules. No?
Això és anterior a Jesús, i diu, i les oblacions seran agradables al Senyor, com ho eren abans. És a dir, refem. I quantes vegades les comunitats hem de refer, no? Sense por. O sigui, no hem sigut... no som lineals. I hem de tornar a refer sabent que Déu ens hi espera. Que aquestes imatges són esperançadores, perquè Déu ens hi espera en aquesta moguda.
Sí, sí. Precisament Malaquies vol dir àngel o missatger.
Sí.
Era precisament un profeta que se sentia enviat, bé, com tots, no? Però en aquest cas...
Missatger del Senyor.
Missatger del Senyor, efectivament. I bé, el que celebrem avui és aquella integració del Déu amb nosaltres en el món. Va voler la família de Jesús presentar-lo al temple seguint els costums jueus.
Com feia tothom.
Com feia tothom, exacte. Sóc un ésser humà com tothom.
Sí, sí. I diu, la lectura està dirigida a tots, al Senyor que vosaltres busqueu. Està dirigida a tots els que busqueu el Senyor, no? I, bueno, pues, els que busquem el Senyor, doncs, hem d'estar en aquest... en aquesta, no sé, intentar entrar, no?, en aquesta manera de plantejar que fa Malaquies. A mi m'encanta aquesta lectura.
Sí, un text, el de Malaquies, escrit, pel que sabem, al segle V abans de Crist, però a mi m'agraden els textos de l'Antic Testament, de vegades apocalíptics com aquest, sí, o de llenguatge difícil, buscar moltes connexions amb la revelació, preparar el camí. Què és preparar el camí? El que ens deia Joan Baptista, no? Ah. Preparem el camí del Senyor. Són conceptes que es van repetint i que ens ajuden a situar tot en una unitat del missatge revelat.
Que, de fet, nosaltres... bueno, vivim després de la vinguda de Jesús, no?
Cert.
Sembla que ja ho sabem. Però hem de preparar aquest camí. Ens hem de preparar el propi camí, el de les nostres comunitats. Preparem el camí junts, no? No és una... Això es deia Joan Baptista, això ho deia... No, no. Nosaltres hem de preparar aquest camí perquè som el Senyor que busquem, que vosaltres busquem. Som dels que busquem el Senyor, per tant. Hem de preparar el camí per reconèixer-lo. Hem de posar, no sé, quan una família, quan espera un nadó, prepara l'habitació, prepara les coses que pot necessitar, prepara. Pues, la trobada nostra personal amb Jesús també s'ha de preparar, perquè és ell qui entrarà a dins, entrarà en la nostra realitat personal. No?
Mm-hmm. Preparar de moltes maneres, eh?
De moltes maneres.
Sempre és preparar.
Sí, sí.
Sí, sí. Seguim.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la carta als cristians hebreus i del capítol segon.
Els fills d'una família són d'una mateixa sang. Per això Jesús s'ha emparentat amb nosaltres per poder destituir amb la seva mort el diable, que tenia el domini de la mort, i així fer-nos lliures, ja que, sotmesos com estàvem al temor de la mort, érem esclaus tota la vida. Noteu que ell no ha vingut per ajudar els àngels, sinó els descendents d'Abraham. Per això calia que es fes en tot semblant als germans, i així pogués ser un gran sacerdot compassiu i acreditat davant Déu, per expiar els pecats del poble. perquè després que ell mateix ha passat la prova del sofriment, pot confortar els altres que són provats.
L'autor de la carta als Hebreus, després d'haver afirmat la filiació divina de Crist, afirma ara, en aquests versets, la semblança de Crist amb els homes. Mm-hmm. Atenció, que ens afecta directament. Anna?
Bé, jo, la semblança i família són d'una, la família són d'una mateixa sang, no? I Jesús s'ha emparentat amb nosaltres. És difícil d'entendre, no? Però potser no és entendre, és de sentir. Ens sentim fills amb el fill, no? I això ens fa lliures. No, ja no estem sotmesos a la mort, perquè ell s'ha fet família nostra, s'ha emparentat amb nosaltres. A mi l'encarnació és apassionant, no? Uh-huh. És apassionant. I a vegades pensem en un Jesús, a vegades ens passem a un Jesús, home, i ja està. I no, és un Jesús que, sent Déu, es fa home i viu com nosaltres, no? Però no deixa la seva filiació divina, no? És...
Les epístoles del Nou Testament tenen molt a veure amb el destinatari. La carta als Hebreus sempre incideix molt en conceptes propis de la cultura hebrea, jueva, descendents d'Abraham... doncs bé, però tot això té un punt d'esforç per donar a conèixer aquell Jesús que va ser torturat, que va morir, que va passar la prova del sofriment per confortar els altres que són provats. És a dir, no ho va fer per fer-se el màrtir, no va ser un fracàs d'algú que estava aquí i que va ser perseguit per la llei del moment, atribuint-lo blasfèmies, atribuint-li tota mena de desafiaments a la llei jueva, sinó que va ser un home que és el fill de Déu i que va voler vèncer el mal amb el seu sofriment, salvant-nos a tots. És a dir, que ajuda molt a pensar, no?, el fet que els destinataris siguin els hebreus.
Sí.
I després, el que deies, Anna, doncs aquesta familiaritat té un punt de misteri, però a mi m'agrada molt posar exemples de la vida quotidiana i moltes vegades tots tenim família i la família de sang és única, però sempre hi ha tres o quatre amics que, dels quals pensem que aquest és com de la família, no?
Sí.
Doncs Jesús és com de la família, encara que no sigui...
Vegades més que de la família.
Ha de ser molt més, òbviament, ha de ser el centre, no? Sí. Però aquesta familiaritat de ser un de nosaltres també es dona en aquest vincle, no? Aquest vincle. Fins i tot un pot dir, és que el meu millor amic li tinc més confiança que el meu germà, que també li tindràs, no?, que el meu germà de sang, doncs, amb Jesús.
Això
també
deia, jo em referia més als amics, sí. A vegades són més que la
família. Sí, t'he entès, per això. Però dius, són com de la família, perquè sempre la família és la família, no? Sí, sí.
Sí. És un gran misteri, aquesta encarnació de Déu, del fill de Déu, no?, de Déu en Jesús, no? És un gran misteri difícil de per nosaltres. Certament, la humanitat ha reconegut el Jesús home com un personatge bastant únic en totes les generacions, que ja és no per dimensió creient, sinó per dimensió humana. Un personatge que ha passat a la història, un personatge diferent, no?
Els no creients, fins i tot, ho assumeixen, això.
Ho assumeixen.
No? Jesús era un revolucionari. Després, cadascú el porta una mica al seu terreny, també
sí,
passa això.
Sí, a la revolució que ell vol.
Exacte, a la revolució que ell vol. No, i abans has fet referència, m'ha semblat molt interessant, Anna, a l'ancià Simeó, que va reconèixer Jesús a les seves belleses, no?, i el va agafar. I jo sabia que no m'havia de morir sense haver-lo conegut. Doncs és una mica aquest missatge que també ens dona aquesta segona lectura. És a dir, sempre som a temps de reconèixer el Senyor, sempre som a temps d'acostar-nos a ell, fins i tot al final de la nostra vida o quan ja ens fem grans.
Jo crec que...
De convertir-nos, en definitiva.
I de convertir-nos, però també d'assumir la dimensió humana de Jesús, no? Clar, una... perquè no és fàcil assumir un líder que mor en la creu, en la mort més ignominiosa, no? Diu, ha passat per la prova del sofriment per confortar els altres, no? Però ha passat per la prova més ignominiosa en el seu temps de morir condemnat, no?
Una humiliació
insuperable. I dius, i aquest és el Jesús que jo miro, que jo m'emmirallo, que...
Sí, el que ens diu, el qui s'humilia serà enaltit.
El que sí.
No serem enaltits per grans premis, per grans honors en aquesta vida, sinó per la humiliació, moltes vegades. Potser no arribarem, la immensa majoria de nosaltres, a una mort de martiri o violenta, però també ens podem humiliar per ser enaltits mirant la creu de Crist. Bé, no volia desviar-me del tema, però és important que... Jo m'imagino l'ancià Simeó agafant a coll el nen Jesús amb 40 dies de vida, no? Una imatge ben tendra, no? Ben d'això, de la familiaritat d'algú que reconeix un altre. Però, efectivament, no és només el nen tendre, sinó és l'home que pateix per nosaltres. I l'home que de vegades s'enfada i contrasta les males interpretacions de la llei, precisament.
Aquesta lectura també diu, no? Perquè s'ha humiliat, perquè s'ha fet germà... Pot ser el gran sacerdot, compassiu i acreditat davant Déu, no? Perquè, just perquè s'ha fet germà, perquè s'ha fet un de nosaltres, és per això que té la grandesa de conduir el poble, no? Per la seva humiliació, per la seva inserció, encarnació, bueno, com diu, inserció en la vida del seu poble en aquell moment concret, perquè no va venir des de la... No sé, no va ser un galàctic, va ser un home d'entre els homes, va viure, això que dèiem abans també, no? Vivia entre la gent, parlava amb la gent, escoltava la gent, mirava la gent. Jo m'imagino, no?, la mirada de Jesús com devia ser, no? Perquè mirava la gent, no? I estava amb la gent.
Uh-huh. I valorava la fe que tenien, també, per ajudar-los i cuidar-los.
Sí, sí.
I guarir-los, fins i tot, moltes vegades.
Sí, sí.
Passem a escoltar ja l'Evangeli.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Un Evangeli de Sant Lluc i del capítol segon.
Passats els dies que manava la llei de Moisès referent a la purificació, els pares de Jesús el portaren a Jerusalem per presentar-lo al Senyor, complint el que prescriu la llei, que tot noi, fill primer, sigui consagrat al Senyor. També havien d'oferir en sacrifici un parell de tórtores o dos colomins, com diu la llei del Senyor. Hi havia llavors a Jerusalem un home que es deia Simeó. Era un home just i pietós que esperava l'hora en què Israel seria consolat i tenia en ell l'Esperit Sant. En una revelació, l'Esperit Sant li havia promès que no moriria sense haver vist el Messies del Senyor. Anà, doncs, al temple guiat per l'Esperit i quan els pares entraven amb el nen Jesús per complir amb ell el que era costum segons la llei, Simeó el prengué en braços i beneí Déu dient: «Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent se'n vagi en pau, com li havíeu promès. Els meus ulls han vist el Salvador que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles, llum que es reveli a les nacions, glòria d'Israel, el vostre poble».
Aquest fragment ens presenta la Sagrada Família complint la llei i la tradició jueves. Simeó, prenent en els seus braços Jesús, el descriu com el Messies del Senyor. Mm-hmm. Devien posar una cara als espectadors, que ja m'agradaria veure-la.
Sí, sí. Moltes vegades aquests fets prodigiosos, el comú de la gent no els aprecia, els grans miracles al nostre món. No són espectaculars, no? Normalment estan molt amagats i potser no va ser tan així. Vaja, és una imaginació meva. Però a mi, sense descentrar Jesús, que és el centre d'aquesta escena, la tendresa d'aquell home que ens representa una mica a tots nosaltres, l'ancià Simeó, no? D'haver tingut aquesta revelació de conèixer el Messies, ens interpel·la també, no? Com puc conèixer més Jesús, jo? Com puc conèixer més el seu misteri des de petit fins ara? I m'agrada el 2 de febrer perquè és això, tornem a fer el temps real, no? Fa 40 dies celebràvem el naixement de Jesús i avui, i entremig hem tingut tota mena de festes, el martiri de Sant Esteve, els sants innocents, el baptisme del Senyor, que tenia 30 anys, no? Però anem al temps real avui, és bonic això també.
A mi m'agrada aquest text perquè el trobo d'una bellesa i també d'una tendresa.
Sí, sí, la tendresa.
M'agrada aquesta... Davant d'un infant, la tendresa, com que es desborda, no? I té detalls, no?, el text, quan diu... Li havien d'oferir un parell de tórtores i dos colomins. Anava a dir, a mi m'és igual el que li tinguessin que oferir. Però aquesta expressió, no?, estava marcat i oferien, suposo que van oferir un parell, com deia la llei. I després, sí que... això que dius, no?, que deia l'Ignasi ara. Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent se'n vagi en pau. És a dir, qui s'ha trobat amb el Senyor, qui ha fet experiència de trobament personal amb el Senyor, ja és una altra cosa. Ja és una altra... Ja podeu... Ja em puc morir, no? Ell el que diu és, jo ja, és el que jo esperava, és el que jo voldria, és el meu gran desig, trobar-me amb el Messies. I nosaltres? Jo me recordo quan era molt jove, clar, trobes amb la... descobreixes la fe d'una manera adolescent, jove i de més, i recordo que un capellà, un jesuïta, em va dir un dia, si una vegada t'has trobat amb Jesús en la pregària, si t'has trobat amb ell una vegada, ja en tens per viure el resto de la teva vida. I jo li vaig dir, no, val la pena anar-se'l trobant. Diu, no, ja te l'has trobat. Però és això que diu ell, eh? Ara, Senyor, deixeu que el vostre servei se'n vagi en pau. Clar. Ja m'he trobat amb el Messies. Ja em pots endur a l'altra banda. Que jo ja m'he trobat amb el Senyor, no? Ja en tinc prou per viure. No sé si som conscients de que en molts moments, a vegades en un moment de gran dolor, a vegades en un moment de pregària, però a vegades en un moment de gran dolor, que quanta gent et diu, tinc una pau? Quanta gent... Plorant, eh? T'ho diu plorant? O jo mateixa, o
sí,
en
sí,
algun moment...
Sí, jo mateixa, en algun moment també, sí.
Sí, i dius... I aquell moment, per què aquesta pau? D'on ve aquesta pau? Del trobament amb el Senyor? Exactament. De la certesa de la presència del Senyor en tu, no? En la teva vida.
El relat de l'Evangeli, capítol 2 de Lluc, és preciós, totalment d'acord, Anna. Ens connecta també i ens ajuda a entendre una mica més la primera lectura, tan apocalíptica, i també aquí no puc evitar citar la frase del punt primer de l'encíclica Deus Caritas Est, de Benet XVI. No es comença a ser cristià per una decisió ètica o una gran idea o l'admiració d'un personatge, allò que deies que els no creients admiren Jesús, sinó per la trobada amb un esdeveniment, amb una persona que dona un horitzó nou a la vida. Més nou l'horitzó no podia ser per aquell ancià que li quedava poc per morir-se segurament, no? Llavors, aquest nou horitzó és el que tots busquem i descobrim. I efectivament, la tendresa d'un infant i la calidesa de l'amor perfeccionen la llei, que com dèiem abans, és freda a vegades en la lletra, no? No és la lletra, sinó l'esdeveniment.
Jo, des de la meva tasca pastoral, no? Avui és la festa de vida creixent.
Efectivament. I de la vida consagrada, també.
I de la vida consagrada.
De la vida consagrada.
I a mi m'agrada que aquesta sigui també de la vida consagrada, però m'agrada molt que sigui la festa de la vida creixent. És a dir, aquí no hem llegit la part de la profetessa Anna, però que dos ancians reconeguin a Jesús. Que bonic.
És preciós.
Que bonic. Que dos ancians reconeguin a Jesús i que ho vist, i quan veus tanta gent gran que ho viu així, no? Que viu la seva trobada amb Jesús com la seva força, moltes vegades en la soledat, en el minvar de les forces, en el seu, no sé, més petit racó, no? Sí, no, també el de la vida consagrada, quin dia més maco.
I tant, i tant.
Perquè sigui el dia de la vida consagrada, no?
Ja ho crec. Hi ha una paraula de quatre lletres que ens resumeix tot el que hem parlat ara. Llum, eh?
Llum.
La llum. La llum de Déu. I és molt pedagògica el que és la part inicial de la missa, un dia com avui, no? Amb la benedicció de les candeles, el poble que busca aquesta llum, no? Encenem les candeles i entrem en processó a l'Església. Avui que és diumenge ho podem aprofitar, perquè moltes vegades el 2 de febrer cau entre setmana i potser no hi ha tanta gent a les esglésies. Aprofitem-ho avui per gaudir d'aquest moment.
Sí, sí. Són dies... és un dia preciós.
Lluminós, eh?
Preciós. I torno... és com un dia que anuncia la Pasqua, no?
Exacte.
És un dia que mira enrere el naixement, els 40 dies passats, però que mira endavant, no? Que ja mira cap a la Pasqua, perquè és el reconeixement d'aquest nen com a Messies. Per tant, és lluminós, és llum.
Em sembla bonic aquesta pedagogia del calendari cristià, allò que deia abans del temps, no? Hem celebrat Sant Esteve, el baptisme del Senyor, que té 30 anys, altres dies que són pasquals. Doncs aturem-nos, no perdem de vista que fa 40 dies va néixer un infant, no?
Sí, sí.
I avui a treure el pessebre, eh? Sí. El 2 de febrer.
Sí, sí.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Anna Almuni.
Gràcies
a tu.
Gràcies, Ignasi, Maria.
Miranda,
gràcies.
Gràcies,
Anna.
Gràcies, Ignasi.
Gràcies també, com no, als nostres oients per la fidelitat al programa. Gràcies per haver-nos sintonitzat un diumenge més aquí a la Taula de l'Evangeli i a Ràdio Estel. Ja saben que, si ho desitgen, els esperem diumenge vinent aquí en aquesta sintonia. Dir-los també que al capdavant dels controls ha estat en Jordi Carretero, la locució de les lectures l'ha fet la Cristina Orduña, a la direcció i presentació Maria Marín, qui els parla, i també dos agraïment per tots els missatges de correu electrònic que ens fan arribar amb comentaris, opinions, suggeriments sobre el programa. Gràcies per fer-ho i continuem esperant-los. I si ho desitgen, també esperem que diumenge vinent ens retrobem a través de les ones radiofòniques. Una abraçada per a tots. Adéu-siau. Thank you.